L'Esport al punt. Edició vespre. Amb Òscar Fernández.
Si algú es pensava que amb les votacions d'ahir s'acabaria l'enrenou a Can Barça, s'equivocava. I és que la votació de la moció de censura va acabar amb el pitjor resultat possible per la pau social del Barça. Tothom se sent guanyador i tothom és perdedor. Ningú plega veles. Els uns seguiran manant, tot i que amb un 60% dels vots d'ahir que volien que marxessin. Els altres seguiran fent oposició, tot i que no han aconseguit els vots necessaris per fer caure el president. El futur immediat del Barça és ennuvolat, perquè es veu a venir un període de guerra civil, de tensió i de mocadurades a la mínima al Camp Nou. Xavi Campos, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
Després de la roda de premsa d'ahir del president, de Joan Laporta, de moment no tenim cap versió oficial més. Fins dijous, reunió de la Junta Directiva, on es tractarà dels resultats d'ahir. I atenció, perquè la unitat d'acció de la Junta, no diré que s'hagi trencat, però com a mínim comença a trontollar.
Sí, hi ha algun forat per on entra aigua. Per primera vegada en 5 anys, no hi ha unanimitat entre els directius respecte a la figura del president, respecte a la figura de Joan Laporta. I el president, atenció, s'aferra al seu cercle més íntim, pròxim, entre aquests directius. Dijous, quan es reuneixi la Junta, havia de ser demà dimarts, però s'ha posposat fa uns minuts, ens ha informat el club que es posposa per dijous, segur que hi haurà debat, i a més serà un debat més intens que mai entre els directius. Es preveu una reunió tensa on s'exposaran tots els punts de vista després dels resultats de la votació d'ahir. La posició de Joan Laporta es manté ferma, però hi ha un grup de directius més afectats que d'altres pel 60% del sí que dubta de la conveniència de la continuïtat de Laporta. La posició del president no ha variat respecte a la que va exposar ahir ja gairebé de matinada. La seva intenció és seguir i té el recolzament incondicional d'una part de la directiva. Quina part? Ara ho expliquem. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, Joan Laporta s'ha reunit avui per dinar amb 4 directius de la seva màxima confiança. Són aquests: Joan Franquesa, Joan Boix, Rafael Juste i Albert Perrin. El dinar ha estat en un restaurant de la part alta de Barcelona i ha durat més de 4 hores, de 3:15 a 7:15 de la tarda.
No han menjat poc, eh?
Segurament han fet sobretaula. En aquest dinar, Laporta s'ha mostrat tan ferm com ahir, no ha variat la seva posició, se sent fort i no té cap intenció de dimitir. Avui, amb els seus directius de confiança, ha fixat els arguments que utilitzarà dijous davant la resta de directius perquè la Junta deixi de tenir dubtes. Aquest és el discurs dels directius més pròxims a Joan Laporta. El fa l'Albert Perrin.
El vot de censura no són unes eleccions que es valoren els resultats. El vot de censura es guanya o es perd. A partir d'aquí, sí que nosaltres en som conscients, com ha dit el president, que hem tingut un toc de tensió fort i hem de refer coses que potser hem fet malament i hem de fer un anàlisi profund de Junta. Però tenim il·lusió per continuar i tenim projecte.
Projecte encapçalat per Joan Laporta, segons Albert Perrin. Un punt de vista diferent és el que tenen d'altres directius més afectats pels resultats de la moció. El debat va començar ahir a la nit, al mateix Camp Nou. Alguns directius dubten i creuen que la situació és molt delicada i proposaran dijous a la reunió de la Junta mesures dràstiques per superar aquesta crisi. No es descarta fins i tot que alguns membres de la Junta plantegin una sortida de Joan Laporta per deixar pas a un altre directiu i esgotar el mandat en condicions i arribar d'aquesta manera el 2010 amb la mínima erosió possible. El principal candidat per substituir Joan Laporta seria Ferran Soriano. La moció de censura no va tirar endavant, però sí que s'ha endut per endavant l'unanimitat de la Junta Directiva, que per primera vegada en 5 anys no creu al 100% en la figura de Joan Laporta.
Doncs veurem dijous si hi ha novetats o no i tot el que pugui passar des d'avui i fins dijous. Però en tot cas sí que ha quedat una mica la sensació entre tots plegats després de les votacions d'ahir que el Barça té un problema. I el gran dubte és saber què pot passar a partir d'ara. La moció tanca les ferides? El club és governable? Pot tirar endavant Laporta amb només el 60% de vots en contra? Robert Prat, bona tarda.
Bona tarda.
Has buscat resposta entre figures destacades d'anteriors directives del Barça.
Això mateix, la que sentirem a partir d'ara no és una enquesta d'Eco Consulting, però sí una fotografia presa avui de tot un seguit de personatges vinculats al barcelonisme que han manifestat la seva opinió a l'Esport al punt de Catalunya Ràdio. Josep Maria Corones, exdirectiu del Barça, responsable de la comissió jurídica del club i també secretari de la gestora del club l'any 2003, té clara la posició de la Junta.
El meu parer és que una junta directiva, sigui la que sigui, no pot governar mai, si pensa en el club, en contra de la voluntat de la majoria.
L'expresident del Barça, Joan Gaspar, creu que el soci ha de pensar que tot comença des de zero i que amb aquesta voluntat es podrà treballar.
La porta el que té que fer és prendre nota, no passar pàgina fàcilment, prendre nota, però continuar i assumir la responsabilitat dels jugadors que ha fitxat, del planter que té, de l'entrenador que ha contractat, i el soci de Barça el que té que intentar és oblidar tot aquest període del vot de censura i el primer de setembre, o quan a Champions la prèvia, anar al camp amb la ment neta i pensant en que comencem de zero.
Joan Traiter ha estat president de la Comissió Econòmica del Barça, de la gestora del 2003. Traiter creu que ara mateix el club fa autèntics disbarats amb els fitxatges per redreçar la imatge.
És un moment molt difícil pel Barça. Aquesta junta, per guanyar partits, farà disbarats econòmics i pot ser tremendo pel Barça, econòmicament. A ells l'únic objectiu que tenen és de guanyar, saps? I per això fitxaran i estan fitxant jugadors als preus que ningú els pagaria.
Josep Mussons ha estat vicepresident del Barça durant l'etapa de Josep Lluís Núñez. Mussons creu que els que ho han espatllat ho han d'arreglar i per això beneeix el mandat que li queda a la porta.
Ha sortit el millor que podia sortir, perquè si aquests han merescut un vot de censura, vol dir que tenien el merder posat sobre la taula, havien fotut tan malament que això no hi havia per on aguantar-se. Doncs si ells ho tenien tan esgavellat, el més propi que sigui ells mateixos que ho arreglin.
Josep Maria Entràs ha estat el president de la Comissió Jurídica durant l'etapa Núñez. Entràs pensa que el club es pot gestionar tot i la mala imatge que ha tingut Joan Laporta.
No es presenta fàcil, en el sentit de que el rebuig que hi ha hagut ha sigut molt intens i molt fort, com avui palesa molt bé tota la premsa que ho remarca, no? Ara, inviable no. Afortunadament, el club és més important que totes aquestes qüestions i el club ha de tenir viabilitat. I, evidentment, teniu raó, depèn molt la possibilitat de que es puguin serenar els esperits de que els resultats esportius i el projecte esportiu que ara es planteja per les pròximes temporades pues sigui un projecte esportiu il·lusionant i que aconsegueixi resultats.
Amador Bernabéu, exdirectiu del Barça, pensa que la gestió de la porta a partir d'ara entra en una etapa molt resultadista.
Tot dependrà de si la pilota entra o no entra. Aviam, un esport o un negoci, com vulgui dir-li, de que depèn d'una pilota i tres pals, amb moció o sense moció dependrà sempre dels resultats. I, per tant, si els resultats són bons, doncs, jo crec que tot funcionarà. I, efectivament, vull dir, clar, si per desgràcia per aquelles coses comencéssim amb un resultat, començar la Lliga dolent, home, doncs la veritat és que tota aquesta gent doncs, que ha demostrat doncs, estar una mica en desacord amb el que realment ha passat, doncs es pot convertir en una espasa de Mocles, no?
Antoni Pagès s'ha destacat per la seva contundència en les declaracions durant l'etapa en què va ser directiu de Núñez. Pagès creu que Laporta haurà de dimitir al final d'aquesta temporada.
A partir d'ara, doncs, ho té molt i molt complicat. Si els resultats no l'acompanyen, es veurà obligat a dimitir l'any que ve. Dic dimitir a pesar de que crec que ell ha demostrat tindre un caràcter molt personal. Ell només mira per ell. Actualment està fent molt de mal a Barcelona. Jo crec que si ell ha sigut una miqueta intel·ligent, havent tingut el començament que va tindre bo, el que tenia d'haver fet ara és dimitir i convocar eleccions.
Ricard Huguet ha estat portaveu del grup d'opinió blaugrana i pròxim a Joan Laporta, Huguet creu que Laporta ha de dimitir o bé arribar fins a l'assemblea de compromissaris i respondre davant els socis aquest mes d'agost.
És un moment molt trist pel club perquè una vegada més doncs ens trobem davant d'una situació de fractura o de divisió entre la massa social i diguem-ne que d'alguna manera hi ha una reencarnació de la divisió entre el longisme i el cruifisme que avui dia que ens quedarien encarnats per el Rossell i el Sant de la Porta i la Porta d'una manera, diguéssim, respectiva, no? En segon lloc, crec que és un mal moment pel club perquè en aquest moment el que correspon és prendre una sèrie de decisions d'altes, de fitxatges, de traspassos, de baixes, d'una transcendència tan qualitativa com d'una importància econòmica molt gran que difícilment es poden aprendre des d'una situació en què la Junta avui se sent, diguem-ne, afleblida i molt més preocupada per com ha d'enfocar la seva continuïtat que li pot impedir prendre l'atenció necessària o disposar de l'atenció necessària per prendre aquestes decisions. Sortides de la situació actual, per mi només n'hi ha dues. La primera és la dimissió del president en la mesura en què sembla que la censura s'ha focalitzat en la seva persona, cosa que a mi em dol molt, però que la realitat és aquesta, i la continuïtat d'aleshores de la Junta encapçalada pel vicepresident que ho respongui. Aquesta és una. I l'altra, perquè no sigui traumàtica pel club, aquesta penso que no ho seria, l'altra possible solució raonable i bona per la institució seria que aquesta Junta continués la seva feina fins a l'Assemblea de Compromissaris, és a dir, posés ordre en totes les decisions que cal prendre i comparegués davant de l'Assemblea de Compromissaris perquè fos aprovada la seva gestió i aleshores probablement doncs, en funció de la reacció dels compromissaris i tal, pues, prendre la mesura o la decisió de convocar eleccions.
Segurament no hem respost cap de les preguntes que fèiem a l'inici, però sí que hem pogut sentir moltes opinions diferents i de persones que venen també de diferents grups d'opinió barcelonista, uns més afins a la porta, uns altres més crítics amb la porta. No hi ha unanimitat. A l'entorn tampoc hi ha unanimitat, us ho dèiem en començar, a l'interior de la Junta Directiva, que dijous es reunirà i prendrà mesures, dirà alguna cosa, analitzarà els resultats d'ahir. No sé si ajornar la reunió és una bona o mala solució, perquè segurament tot l'enrenou continuarà allargant-se. En tot cas, abans de tancar l'apartat d'informació sobre el Barça, un apunt esportiu que ve de Rússia. Maria Guixà, bona tarda.
Bona tarda.
El Barça ha retirat l'oferta per Arshavin.
S'ha plantat. Fa uns dies el Barça va presentar una oferta per Arshavin al Zenit de Sant Petersburg. L'oferta era de 15 milions d'euros i tenia validesa fins avui. Avui, per tant, ha caducat i davant la immobilitat del Zenit, que no ha donat cap tipus de resposta, el Barça s'ha retirat de moment de la lluita per Arshavin. No es descarta tanmateix reprendre les negociacions, però tampoc es descarta buscar una alternativa al jugador rus.
Sempre que hi ha aquestes negociacions, aquestes informacions s'han d'agafar amb pinces, però en tot cas el Barça reconeix que ha retirat l'oferta per Arshavin. Avui era el dia de caducitat i com que el Zenit no ha respost, retiren l'oferta. No sabem si és perquè ja no els interessa el jugador o si és una mesura de força. Falten 8 minuts per arribar a les 8. Una pausa i tornem de seguida.
L'esport al punt.
Ja has fet la renda? Venen despeses?
Digue'm que som de Rigel.
902 30 30 76. Amb Rigel Auto estalviaràs el doble. Diners i molt més que diners.
Potser no penses estrenar llençols, però si a Hipercor tens jocs de llit de 90 i 105 centímetres per 9,95 euros i de 135 i 150 centímetres per 11,95, a la millor canvies d'idea i estalvies una pila.
Cada dia que passes diferent.
Perquè el preu no em fa perdre el son. Hipercor, i per millor.
Aquest estiu, estalviï 20 euros en peatges.
Si contracta un nou viater entre l'1 de juliol i el 30 de setembre i confirma la seva alta al telèfon blau 902 20 0320 o al web autopistes.com, aquest estiu estalviarà 20 euros en peatges i gaudirà del 50% d'estalvi a les hores vall dels dies de més afluència de trànsit.
Trobarà tota la informació al telèfon blau 902 20 0320 o al web autopistes.com.
Demani ja el viater a la seva entitat financera.
Ha estat un missatge de Cesa Llaucat, Autopistes del Grup Abert.
Zurich Connect t'ha ofert els esports.
Increïble, senyors, això és increïble! 0,5, 0,5, des de 0,5 euros al dia.
Ara amb Zurich Connect, l'assegurança del teu cotxe des de mig euro al dia i amb tota l'experiència de Zurich. Contacta ja al 902 25 0085 o per internet. Zurich Connect, connecta amb els experts.
Catalunya Ràdio. No hi ha color. L'esport al punt. Edició vespre. Amb Òscar Fernández.
Falten 6 minuts per arribar a les 8 del vespre. A banda de la moció de censura que en Barça i tot el que ha provocat i provocarà, l'altra gran notícia d'ahir diumenge, sens dubte, la va donar Rafa Nadal. El manacorí va entrar a la història guanyant la final de Wimbledon contra Roger Federer. Molts experts consideren que va ser el millor partit de tennis de la història. En tot cas, sí que va ser la final més llarga i igualada de la història del torneig anglès. Nadal va aconseguir el que fa uns anys hauria semblat impossible, guanyar Federer sobre la gespa. El dubte és saber on s'acabarà l'escalada de Nadal. Jordi Castanyeda, bona tarda.
Hola, bona tarda, Òscar.
Nadal ha treballat molt per millorar sobre gespa. Cada cop són més els que pensen que el regnat de Federer al tennis mundial s'acabarà aviat i que serà per culpa, entre cometes, de Rafa Nadal.
L'entrenador i oncle de Rafael Nadal, Toni Nadal, explica que el treball ha tingut detalls tècnics per millorar sobre la gespa, però que, sobretot, la millora s'ha notat en la mentalitat.
Crec que ha sortit amb una mentalitat, no en aquest torneig, sinó en els torneigos ja d'abans, amb una mentalitat una miqueta més agressiva. Crec que ha millorat el servei. També crec que té una miqueta de millor revés tallat, al revés s'ha millorat una mica, i sobretot, a diferència de l'any passat, crec que en Rafael ha estat en guany una miqueta més dur de cap.
El partit d'ahir a la pista central de Wimbledon va tenir dues interrupcions per la pluja. Toni Nadal explica el missatge que va donar el seu nebot als vestidors.
Lluita fins al final, no pensis en les adversitats que hi ha, perquè la recompensa és massa grossa per anar pensant en els problemes que puguis tenir, en els problemes que se varen presentar, que va tenir de perdre distints set vols, de perdre distintes bolles clares per guanyar, no? L'únic que t'has de preocupar és de lluitar fins al final. El que depèn de tu, no pots fallar.
Rafael Nadal és ara a 545 punts del número 1 del món. Roger Federer, a finals de juliol, es tornaran a veure les cares al torneig de Toronto i més tard a Cincinnati, ara ja sobre pista dura. La victòria en aquests enfrontaments directes pot ser clau per assolir el número 1, malgrat que Toni Nadal vol treure pressió a aquesta cursa.
La carrera d'en Rafael no està pensada exclusivament en veure si guanyes en Federer o no. La carrera d'en Rafael està fomentada en la lluita, en seguir millorant dia a dia, i hem d'intentar pues, ser cada dia una miqueta més bon tenista. Això és el que ha de fer en Rafael, i pues, si surt bé, pues, perfecte, i si no surt tan bé, pues, mos quedarem en el número 2.
Després de Toronto i Cincinnati, Rafael Nadal anirà als Jocs de Pequín i acabarà la temporada amb el gran torneig sobre pista dura a l'obert dels Estats Units.
Just unes hores després de guanyar Wimbledon, Rafa Nadal havia de viatjar avui a Alemanya, a Stuttgart, on comença un nou torneig. El de Manacor, però, no hi participarà per culpa de les molèsties que té el genoll i que l'han acompanyat durant pràcticament tot Wimbledon. Els metges li han recomanat descans. Nadal ha viatjat, això sí, fins a Stuttgart. Ha anunciat ell mateix i en roda de premsa la seva absència del torneig. Després ha agafat un avió cap a Barcelona, on l'ha visitat el doctor Ruiz Cotorro, que és el seu metge de capçalera. I ara mateix està previst que agafi un avió cap a Palma de Mallorca, on anirà a descansar per tal de recuperar-se d'aquestes molèsties al genoll. 3 minuts per arribar a les 8. Al Tour de França, Alejandro Valverde ha aconseguit el que buscava, perdre el mallot groc per no desgastar el seu equip en la defensa del lideratge. Després de 3 etapes no hem pogut treure gaires conclusions, però demà amb una contrarrellotge arriba el primer dia clau del Tour. Anem cap allà, Ricard Buigas, bona tarda.
Bona tarda. Alejandro Valverde ha perdut el mallot groc. El seu equip al Pas de Parna ha confiat en els equips dels sprinters per controlar la cursa. La reacció, però, ha arribat tard i un grup de 4 corredors s'han plantat sols a la línia d'arribada. El francès de la Gritobel, Romain Feliu, ha estat el més ben situat a la classificació i avui s'ha vestit de líder. El seu company d'escapada, Samuel Dumoulin, del Cofidis, ha guanyat la tercera etapa. Alejandro Valverde, ja ho preveia.
Defender la màquina no podemos defenderla en 21 días. Nosotros no era nuestra misión esa. Nosotros no íbamos a sprintar hoy, entonces los equipos de los sprinters eran los que tenían que trabajar. Los equipos de los sprinters no han decidido ponerse a tirar antes, entonces nosotros tampoco, el objetivo lo tenemos más adelante.
El director esportiu del CAS de Parne, Eusebio Unzué, ja pensa en la contrarrellotge de demà.
No era el objetivo mantenerlo. Hoy sí que es verdad que contábamos un poco que los equipos de los sprinters no desaprovecharan la primera oportunidad de llegar al sprint juntos. Pero bueno, pues ya habéis visto, no sé si un poco por error de cálculo, pero vamos, no, nuestro objetivo era en todo caso tratar de conseguir salir mañana con detrás de los favoritos y eso lo mantenemos. Al margen, el que sea de amarillo o no, es puramente anecdótico.
Demà, contrarrellotge de gairebé 30 quilòmetres a Xolet. Tots consideren que serà el primer test real per saber com arriben els corredors a la competició. Avui, però, ja un dels favorits, Denis Menchov, ha perdut 45 segons respecte a Valverde.
L'esport al punt. Edició vespre.
Últim minut de programa. Jordi, s'està disputant aquests dies a Màlaga els europeus de waterpolo masculí i femení.
Exacte, i en categoria masculina la selecció espanyola està obligada a guanyar aquest vespre a partir de les 9 a Grècia per continuar viva en el torneig, mentre que a l'altra cara, en categoria femenina, l'equip que entrena Vicenç Tarrés ja ha fet història en classificar-se per semifinals després de superar aquest migdia Alemanya per 13-7.
En bàsquet, el Dinamo de Moscou, des del seu lloc web, anuncia un acord amb el base de la Casbayo Girona, Ariel McDonald, per la pròxima temporada. El problema és que el club gironí diuen que no en tenen coneixement. La Casbayo ha ofert a McDonald una renegociació de l'any que li queda de contracte per baixar-li el sou, que ara és molt alt. Aquesta baixada de sou pot haver provocat que els seus representants li hagin buscat unilateralment l'opció de canviar d'equip. I en vol, el Barça continua fent oficials fitxatges. Avui, el del pivot suec Magnus Jernemyr, que fitxa per 2 temporades, i ve del Gudme de Dinamarca. Jernemyr, de 32 anys, ja ha jugat a la Lliga Sobal amb el Torrevella. Amb aquests moviments de mercat en bàsquet i en vol, ho deixem. Són les 8. Gràcies. Bona tarda.